Moments, ens posem al dia amb les notícies. L'expresident del Parlament, Roger Torrent, ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio que no hi ha d'haver problemes perquè Esquerra Republicana doni suport a Aurora Madaula en substitució de Jaume Alonso Cuevillas a la mesa de la Cambra Catalana. Però, això sí, ho ha relacionat amb la investidura de Pere Aragonès. Avui també és notícia que Pedro Sánchez anunciava ahir l'arribada de 87 milions de vacunes des d'ara fins al mes de setembre. El govern espanyol té previst que a finals d'estiu tots els ciutadans majors d'edat puguin estar immunitzats si han volgut vacunar-se. Sánchez ha declarat també que l'objectiu del govern espanyol és no prorrogar més l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig. No prorrogar l'estat d'alarma suposaria el final del toc de queda i el confinament nocturn. Hem de dir que, després d'aquest anunci d'ahir de Pedro Sánchez sobre els 87 milions de dosis fins l'agost, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, demanava al govern espanyol concreció, sobretot pel que fa al calendari de les vacunes. D'altra banda, recordem que fa només 10 dies que a casa nostra, Catalunya, va baixar de la barrera dels 400 ingressats a les UCI per Covid, i ara ja en són 445, i encara s'ha de veure l'efecte de les interaccions socials per Setmana Santa. Per això, el mateix secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, avisava ahir que les dades de la pandèmia d'aquests dies no van bé i advertia especialment de la saturació justament de les unitats de cures intensives. Mentrestant, el Brasil ha registrat 4.195 morts de Covid-19 en les últimes 24 hores, un nou màxim des de l'inici de la pandèmia per la propagació de les noves variants més infeccioses del virus. El gegant sud-americà ja acumula oficialment 336.947 morts, el balanç més elevat després dels Estats Units. I breument us destaquem avui que arrenca una nova campanya de la renda típica, sobretot perquè ha cobrat un ERTO al llarg del 2020. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Quan tenia el colesterol alt, vivia amb por, però vaig aprendre que només s'ha de témer allò que no es controla. Fa temps em van recomanar l'HipoHelp de Laboratorios Marnis. El seu contingut d'arròs de llevat vermell contribueix a mantenir els nivells de colesterol i n'estic encantada. El meu cor saludable i jo més tranquil·la amb l'HipoHelp. Demana l'HipoHelp en herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, com esteu? Què tal esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició del programa Cinquenters.
Cinquenters.
Així m'agrada.
Sergi Mas.
Què tal, família, com esteu? Esteu bé? Com va el tema pastillamen? Estupendo, estupendo. Tinc algunes consideracions per començar el programa, no moltes, eh? No moltes. Simplement un parell de coses, de temes. Bé, els culers esteu recuperats del Madrid 3, Liverpool 1? Podien haver estat més, eh? Podien haver estat més. Madrid 3, Liverpool 1. Una cosa. Estic llegint el diari, el periòdico de Catalunya, que més de la meitat d'habitants d'Espanya estem afectats a l'hora d'anar a dormir pel coronavirus. I això se'n diu coronainsomnio. Coronainsomni. Diu, així afecta la pandèmia al nostre son. Bé. Explica l'article que gairebé el 42% d'habitants, 42%, pràcticament la meitat, hem tingut problemes de dormir des de que va començar la pandèmia. I aleshores elabora uns punts, que són 8, des de que va començar la pandèmia, per mirar de dormir millor. Mira que va estar el doctor Estivill aquí fa unes setmanes, eh? Però aquest article diu... Primer, ara em direu, o pensareu en veu alta, si compliu aquests termes. Primer, número 1, fixar un horari per llevar-se i per anar a dormir. Això està bé. Si el compliu aquest, anem al segon. Si no, ja anem malament. És a dir, si un dia te'n vas a dormir a les 12, un altre dia a les 2, un altre dia a les 10 i mitja, malament. Malament. És important l'hora d'anar a dormir, com fixar també l'hora de llevar-se. En el meu cas, les 7 del dematí. És una hora correcta. Per mi és correcta. Una hora, jo diria, europea. Serveix d'alguna cosa que sigui europea? No, però està bé. Número 2. És important associar el llit amb dormir. I no hi ha segones lectures. És important associar llit i dormir. Perquè diu que si estàs més de mitja hora, més de 30 minuts, durant voltes al llit, sense dormir, es recomana canviar d'estància, canviar de lloc i fer alguna activitat com veure la tele, és a dir, la nyonya que podies tenir quan estaves a punt de dormir directament la substitueixes pel anar al menjador i veure la tele o llegir un llibre fins que t'acabi entrant el son. I quan t'entra el son, ràpidament al llit a dormir. Número 3. Eviteu fer migdiada. Aquí ja no m'han guanyat. Ja no estic a aquest equip. Jo, sense migdiada, clar que jo la puc fer, clar que sóc autònom, clar que sóc autònom. Per tant, sense migdiada, no parti. Diu, número 4, recomana evitar activitats al llit com, ojo, aviam què posar aquí, veure la tele, menjar, escoltar la ràdio, parlar per telèfon, sí, home. Sí, clar, sí, sí. El cervell ha d'associar dormitori i llit per anar a dormir. Sí, bueno, però si no pots escoltar la ràdio i si no pots fer... fer una hora d'exercici al dia. Bé, això ja ho sabem, que... Preparar el dormitori, número 6, per convertir-lo en una estància obscura i silenciosa. Sí, sí, clar. No posaràs allà una llum de discoteca per anar a dormir. Eviteu mirar el rellotge i fer exercicis de relaxació. Jo crec que d'aquests 8 no compleixo cap. Un, com a molt, un. En fi, família, que aquests són els punts i que si teniu tots, enhorabona. Comencem, 50ers!
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
I avui, ara que està tan de moda, ens hem... Es diu desvirtualitzat, o potser això és un terme ja que igual està passat de moda. Elena Santos, o millor és de dir, Chica Geek, què tal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Sergio, què tal estàs? Jo muy bien, sí? Encantada de estar aquí con vosotros.
Que bé. Sí. Tu no ets 50?
No, me queda todavía. Yo tengo 44, yo lo digo, sin ningún problema.
Molt bé, molt bé. Tu t'autodefineixes com a youtuber?
Depende del contexto.
Porque habitualmente digo, no, coneixes gent i dius, tu que treballes.
Exacto, depende de dónde esté, no digo que soy youtuber.
¿Por qué?
Porque los youtubers tienen una imagen de, mira, entonces que estás todo el día grabando vídeos de bromas y haciendo challenge y cosas.
Precisament per això estàs aquí, perquè és una persona que viu, tu vius de youtuber, sí. Vius de YouTube, millor sí. Dit, uh-huh. Però és una persona que fa vídeos, però s'entén. És a dir, sí, no, t'ho deia l'altre dia, estàs molt per fora del perfil habitual que coneixem com a persona que fa vídeos. Vídeos que s'entenen. Deixa'm anar a l'origen de les coses. Tu no vas començar la setmana passada.
No. Y en lo de internet todavía menos. O sea, ya llevo... Claro. Yo soy una de las dinosaurias de internet.
Claro.
Yo me conecté la primera vez cuando todavía había modems y aquello de que ocupabas la línea y estaba comunicando.
Que feia...
Sí.
Y ya está. está.
Estoy hablando
del año
96, sí. 97, más sí, sí. o menos, en la universidad.
Disculpa, Elena. Sí. A l'any 97 van fer un programa amb l'Arús a TV3 que es deia Ja hi som.
Vale.
I jo era l'encarregat de posar fotografies per internet dels convidats que portava l'Arús. I eren convidats de renom internacional. I hi havia dies que la línia, jo estava en una taula i sortia, jo què sé, Elle Macpherson, una model australiana. Mm. I jo havia de connectar a internet i el primer dia va fallar, perquè aquella línia era feia soroll. I a partir del segon dia recordo que ja posava les fotografies, les havia de guardar i feia pantallazos de la web de la protagonista perquè fallava. I pensava, hosti, tanto internet que començava a ser una moda, que sabríem que no seria una moda, però dic, jolín, sí que va lento. Clar,
res a veure.
Sí. Res a veure. És a dir, que tu ets dels...
De los primeros, sí, yo un poco, creo que sí. Y bueno, luego, después de mucho tiempo, estuve trabajando en una empresa relacionada con software durante muchos años.
Sí.
Esta empresa cerró y yo ya tenía un blog, era chicageek.com, donde hablaba de tecnología desde el año 2007.
¿Por qué te pones chica geek?
Porque, bueno, porque soy una chica.
Sí, sí, ya.
Porque soy muy geek y porque el dominio estaba libre, que también era una razón importante.
Qué
porque
bueno.
Eso es muy buena, era muy buena definición mía. Ahora, hoy en día, por ejemplo, cuesta mucho encontrar palabras, marcas que queden bien, que suenen bien y que estén libres. Y estaba libre el .com, el usuario de Twitter, el usuario de, bueno, todo. Y digo, ah, pues esto me lo quedo yo. Y me me dio la impresión de que me definía muy bien.
Afortunada, porque yo intenté registrar sergimas.com y me pedían 3.000 euros. Y dije, te puedes quedar sentado.
Ya me pillo otro, yo.
Sí, sí, sí. Yo, de nom de pila, em dic Sergio.
Sí.
Tota la meva família i amics de tota la vida em diuen Sergio. I, bueno, per un tema comercial, també amb el Buenafuente, fa anys em va dir, escolta, posa't Sergi, que Sergi Mas queda millor. Dic, bueno, vale, sí. Mm. Però el meu nom és Sergio. 3.000 euros. A l'hora d'agafar el nom per Instagram, ho tenia un tio d'Alacant, que es deia Sergi Mas. Diu,
ah,
me pongo Sergio, ¿eh?
Sí.
Total, me llamo así.
Cap
ja
problema.
Sí, 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 sí. Però gent d'aquesta que diu, oye, te lo vendo. D'això n'hi ha molts, ¿eh?
Sí, todavía. Antes se llevaba más esto de los que comerciaban condominios, pero
sí,
todavía quedan.
I, sí. I la gent pica?
Depende del interés que tengas, claro.
Claro.
Si son empresas que realmente les interesa tener esa marca y ese nombre, sí que pueden llegar a pagar por ello. O sea
sí.
Que...
Bueno, total, que estem a l'època no de los dinosaurios, sinó finals dels anys 90, i
sí,
tu ja guardes el domini que encara tens.
Sí, claro.
De total. Twitter, de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I entenc que això et comença a cridar una mica l'atenció.
Sí, bueno, cuando me quedé sin el trabajo... O sea, me hicieron un ERE en mi empresa.
Hombre.
Sí, claro que está muy de moda.
Sí, sí.
Yo ya tenía mi blog, ya funcionaba bastante bien y pensé, bueno, pues como tengo un dinero del ERE, pues me voy a tomar un tiempo así de un año sabático.
Sí.
Me dedico a esto, a ver qué tal va y a ver si puedo vivir de ello.
Ah, y tú ya te planteaste, ¿estás parando el año 2000?
No, esto ya fue más tarde. Esto ya fue, estoy hablando... O sea, el blog me lo creé en 2007, lo compaginé durante muchos años con mi trabajo de oficina,
vale,
de 9 a 6 y luego esto fue en enero de 2015 cuando yo ya me quedé sin trabajo.
Sí.
Y pensé, pues voy a aprovechar este año 2015 y voy a probar suerte con mi blog.
I se't passava pel cap viure d'internet, viure de les teves xarxes, de la teva marca, Chica Geek?
Sí, lo tenía presente, pero lo que nunca pensé fue que fuera a vivir de YouTube, porque yo empecé con mi blog, o sea, era texto, era formato
sí,
texto. Y luego lo que hice también fue, unos pocos meses después, me contactaron... ¿sabes estas redes de blogs que hay, de blogs temáticos que, bueno, por ejemplo, los de Hipertextual, los de Weblogs, toda esta
sí,
gente? Estuve
sí, sí,
también colaborando con ellos.
Vale.
Pero era todo formato texto, formato artículo.
Uh-huh.
Y luego hubo un momento que pensé, mira, lo del vídeo parece que tiene potencial, que la gente le está dando mucha importancia al tema de YouTube y tal. Voy a empezar a subir vídeos. Y esto,
però
pues,
estem parlant de fa poc,
relativament. Sí, relativament.
2016, més o menys.
Sí, exacto, más o menos. Entonces estuve compaginando el colaborar con estos blogs como editora, como, bueno, pues escritora de artículos, y hacer mis vídeos. Pero llegó un momento que pensé, a ver, yo dejé mi trabajo y pensé, me voy a dedicar a mi proyecto. Y no tenía tiempo para todo. Así que dejé de lado otra vez las colaboraciones estas y me volví a centrar en mi canal en 2017. Y desde entonces estoy solo subiendo vídeos en mi canal. Y bueno, hago de vez en cuando colaboraciones, pero muy esporádicas. Pero sí, estoy centrada en mi proyecto 100%. Y trabajando para mí misma, que es para lo que yo quería hacer, vamos.
Bueno, no tenéis jefes.
Oh, bueno, a ver.
Sí, ten aquest... Sí, sí, sí.
Tengo 300.000 jefes, que son la gente que están suscritos a mi canal.
360.000 seguidors.
En YouTube.
En YouTube, clar. Fa poc vaig veure que estaves celebrant els 300.000. No fa tant.
No, es que ha crecido mucho últimamente. Sí, ¿ves? Ha crecido mucho.
Pero, digo, porque si es esta mujer, digo, pues si hace poco tenía 300 y ahora 360.
Pestañeas y te lo pierdes.
Sí. ¿Qué está pasando?
No, porque el crecimiento en YouTube es exponencial. Cuanto más seguidores tienes, más rápido creces. Y más es como una bola de nieve, más gente te...
Es como el coronavirus.
Sí, pero, sí. Pero positivo.
Es que ahora, sí. Ahora han agafat un tío Almería que es veu que está... que l'estan buscant, que és un tio que el té i que està com, bueno, camina per la ciutat i és, hòstia, és una bola, una expansió perillosa.
És un tsunami de coronavirus.
Sí. Aleshores, deu ser una mica com això, no? Que quan més tens...
Más rápido creces porque más te recomienda el algoritmo de YouTube, más gente te ve y le recomienda a sus amigos, a lo mejor envían los vídeos por WhatsApp o yo qué sé, claro, en cuanto tienen alguna duda, pues mira, mírate este vídeo que aquí lo explican, y entonces, sí, es como una especie de hola.
Cada día tú grabas un vídeo, es decir, explícame la agenda de un día normal de Chica Geek.
Vale, pues no grabo cada día.
¿No?
No grabo cada día.
¿No hay un vídeo diario?
No.
¿No?
No, hombre, 5 vídeos al día, ¿no?
No,
a la semana, ¿no?
Ah, va, pensaba que sí.
No, hago 3 a la semana.
3 a la semana.
Y ya hay youtubers que me dicen que soy muchos, o sea que...
Bueno, a partir de setembre faré 1 a la setmana.
Yo te doy asesoramiento, si quieres.
No, es que yo tengo 90 seguidores. No, YouTube... M'estic plantejant fer per YouTube altres coses, però no... Vale. És que jo no...
Pues, mira, depende de si tengo grabación o no, pero un vídeo... O sea, no tengo tampoco una agenda superestructurada cada día, y cada día no es igual al anterior o al siguiente, que eso es también lo que me gusta de mi trabajo, cada día es diferente. Pero tareas que suelo hacer cada día son revisar los comentarios, que puedo recibir entre 100 y 200 cada día, entre diferentes...
¿Tots? ¿Revisas tots?
Sí, los leo todos. Respondo los que puedo, los que ya conozco de entrada, o los que sé que no me va a llevar mucho tiempo... investigar para poder responder, que también lo hago.
¿Y contestas a tots?
No, a todos no. Hombre, si alguien me dice buen vídeo, no hace falta... Bueno, le hago un like, ¿no? Marco el like, gracias, pero no contesto todo, claro.
Es como yo de te estimo, ok. Dice, uy, mal asunto, ¿eh? Sí. Cuando una persona te dice te estimo, mol, ok. Uy, date por muerto.
No, vale. Generalmente la gente sí que me pregunta algo, que me hace un comentario un poco más elaborado, pues sí le contesto. Bien. Ahora también, además, YouTube tiene respuestas prediseñadas que van muy bien para ganar tiempo.
Claro. Gracias por tu comentario, un saludo fuerte.
Sí, exacto.
¿Eh? Vale, mira, acabo de guañar un suscriptor de YouTube. Yo, que mi canal es disperso, que
genial.
Hay fútbol, una broma, unos anuncios, o sea, me debo centrar, ¿eh? Sí, pongo ahí a cosas para mi archivo, digo, si las tiene YouTube un día las descargo y así ya las tengo, ¿sabes? O las pongo privadas. Bueno, total, que al teu día...
Miro comentarios, luego investigo sobre temas para futuros vídeos, o si ya sé que voy a grabar un vídeo sobre un tema X, pues investigo la app de la que voy a hablar, el sistema que voy a probar, todo, lo tengo que probar yo todo antes de hablar de ello, porque me gusta saber de lo que hablo, o sea, quiero estar bien preparada. Si por ejemplo, hay grabación, pues tengo que montar el estudio, todo el tema de luces, cámaras, micrófonos...
¿No lo tienes puesto ya? No está
no,
casa,
porque ¿no?
No
tengo la casa tan grande. Mi sueño sería poder dedicar una habitación solo para eso, pero en el piso donde vivo ahora mismo no puedo, entonces tengo un rinconcito de una habitación.
Vale.
Entonces, no, claro, lo tengo semi-montado, pero no puedo dejar las luces puestas o la cámara puesta porque no podría pasar por esa habitación.
Vale.
Pero bueno, me apaño, más o menos.
Vale. Tu saps que l'últim vídeo que vas penjar ahir crec que era d'un disc dur, un NAS.
El NAS,
sí. Està molt bé, per tenir a casa i està... tenir a la disposició teva o d'amics o familiars, doncs, diferents continguts, elements... arxius que puguis visionar des de qualsevol part del món.
Exacte.
Vale? Bien. Això des del moment que ho penses, fins que ho penges, pot ser 2, 3, 5 dies, una setmana... Mira, ja saps, per exemple, el proper vídeo o els 3 propers vídeos que gravaràs, ja saps de què van,
ja lo sé, sí. De hecho, los 3 próximos ya están grabados, además.
Ah, amigo.
Es lo que te comentaba. No grabo cada día, pero a lo mejor si un día monto el estudio, grabo 2 vídeos seguidos o 3 seguidos. Depende de cómo los tenga de preparados. Así también un poco optimizo el tiempo, porque ya que tengo que montar todo y mover un poco muebles y tal, pues ya aprovecho y grabo al menos un par de vídeos.
¿Sense prompter?
Claro. Tengo unas notas, pero yo no leo un texto. Cuando voy probando las aplicaciones o el servicio del que voy a hacer el vídeo, pues voy tomando notas de lo que quiero comentar. Si hay números concretos, sí que los anoto. Por ejemplo, si estoy hablando de un móvil y quiero comentar que la cámara tiene 14 megapíxeles, pues me anoto el 14 para... Sí. Pues son cifras que tienen que ser muy concretas. Pero si no, son simplemente una lista de puntos y yo voy hablando a la cámara. Yo intento improvisar i que salga natural.
A on et poses el nivell d'exigència? Per exemple, quan fas una review d'un telèfon mòbil, hi ha gent que sap molt i hi ha gent que no sabem tant. Per exemple, a l'hora de... tiene una... Jo què sé, unes coses molt, molt concretes del tipus... no sé, el que pots parlar d'un mòbil. No només la bateria, sinó altres temes de... tiene... Bueno, ara no sabria dir-te, eh?
Como cosas técnicas.
Sí.
Pues mira, yo en mis reviews intento que no sean de ese tipo, porque para eso hay otros muchos canales que sí que se meten hasta ese nivel de detalle,
sí.
Que hablan de los...
¿La gent fa cas d'això?
No lo sé, yo como usuaria no. Entonces
no,
yo intento hacer ese producto, un producto que yo consumiría, entonces yo hablo...
El móvil ese te dura un día y
Exacto. Te dura un día. O sea, bueno, con un uso bastante intensivo, como yo, el que suelo dar yo, pues te dura tanto. Si no lo usas tanto o no estás tan pendiente de redes sociales, pues te durará tanto más. Las fotos, pues salen bien, salen mal, se ven esos efectos de luz, tal y cual, pero a lo mejor no me centro tanto en las lentes o en los megapíxeles o en cosas así.
Aquí.
O sea, me centro un poco en la experiencia de usuario y en la utilidad del propio móvil, en cómo puede mejorar, entre comillas, tu vida, este móvil si lo compras.
Perquè tu entens, i com molta gent, que aquest catxarro, que es diu telèfon mòbil, que és gairebé tot menys un telèfon, ens ha canviat la vida.
Jo és que és l'app que menys uso, la de telèfon, dentro del telèfon.
Pues jo serà l'edat, és l'edat, però és la que més faig servir.
Sí, jo no.
Sí. Perquè allò d'enviar un WhatsApp, dir, ¿te puedo llamar? No, yo llamo. Igual estic gravant, pues no me l'agafaràs. I com a mínim ja tens el número 1 que te surta, teòricament, al telèfon, dient, mira, tens una trucada.
Sí.
Jo truco.
¿Ves? Yo soy más de mensajito.
¿Sí?
Sí. No sé, es que el teléfono me parece como... Ahora llega un momento que me parece que interrumpe...
Invasivo.
Invasivo, sí. No sé por qué. Pero es una perspectiva que yo creo que ha cambiado con el tiempo. No lo sé.
Bueno, jo crec que... Aviam, si anem a dinar a una taula, si anem a dinar a un restaurant, quatre persones, sempre hi ha quatre mòbils a la taula.
Sí,
això
correcte.
Està instauradíssim.
Sí.
Instauradíssim. Clar, tu no saps l'altra persona... Si en aquell moment està dinant, és un dinar d'amics, és un dinar de negocis,
claro.
Dius, ostres, Sergi Mas, silencio, no contesto, saps? Sí, hòstia, este paliza, o vols fer-te el xulo... Sí, mira, estic aquí amb el Sergi Mas, no sé què...
Hi ha
diferents nivells, però...
Claro, que luego están los que te envían un WhatsApp y si no contestas en 5 minutos te envían otro
un interrogante.
Bueno, sí,
oye,
verdad,
mírame esto
peor.
Por la tarde. I lo ves, dice, bueno, és que ara estic a punt de signar un contracte, Y no contestas y te envían un interrogante. ¿Hola?
¿Hola?
Bueno, a ver.
A ver, es un WhatsApp. Si es urgente, llámame.
Sí,
no sé.
Exacto. ¿Revisas el material de vídeo que grabas? Es a dir, un cop tens els 10 o 12 minuts del vídeo, ho tornes a veure?
Claro, no, bueno, claro, cuando lo editas hay que verlo todo.
Sí, no, claro. Però al final, vale, això està editat, hi ha cairons, hi ha subtítols, hi ha tot, muy bien, venga,
exacto.
Lo voy a ver. ¿No?
No, en bruto así tal cual no lo veo.
¿No?
Lo veo cuando ya está cargado en...
Cuando ya está editat y acabat, ¿eh?
Claro. Ah, bueno, claro, por supuesto.
Sí,
por
entero,
supuesto. Entero, sí, de todo completo. Sí,
¿Y si hay alguna cosa que digo, hostia, es
pues
que yo
pedí...
Vale.
Claro. Bueno, es que ya lo que intento, siempre dicen que el material que te llega de bruto al momento de editar, cuanto más preparado esté y mejor esté, claro, pues menos trabajo de edición hay.
Sí.
Entonces, también hay muchas veces que cuando yo estoy grabando, si veo que me equivoco o lo que sea, corto y repito, y así.
Uh-huh.
Bueno, o sea, paro y vuelvo a decir la misma frase o lo que sea.
Als comunicadors ens queixem de vegades, no sempre, perquè ja total no serveix de nada, de la invasió, d'aquesta invasió, és a dir, hi ha gent que diu, ostres, gent del nostre ofici, que diu, ostres, que injust que és que una concursante de Gran Hermano presenti un programa, o sigui, col·laboradora, sí... Sí. També us passa al món virtual, al món del mòbil, al món de YouTube? Dic, ostres, com és possible que aquesta persona que no sabe hablar...
Sí, eso sí. O te llega el típico famoso, que es famoso por lo que tú dices, de un programa de reality
sea,
se crea un canal de YouTube y tiene pues 5 veces más seguidores que tú en 2 semanas.
Sin hacer nada.
O bueno, con 2 vídeos, por ejemplo,
claro.
O algo así. Y tú que estás ahí, que te cuesta horas ahí hacer cada vídeo y trabajártelos y tal, y pues sí que vas creciendo, pero te cuesta más, más poco a poco. Y también a veces es parte culpa del algoritmo de YouTube y sus recomendaciones.
Però això del algoritmo, és veritat? Canvia tant?
És un poco como los Reyes Magos, ¿no? Sí.
És que... Clar, és una resposta que serveix per tot, no? Bueno, és l'algoritmo de YouTube. Es como la respuesta típica de, ya sabes estas cosas cómo van.
¿Cómo va? Sí. Ya sabes el algoritmo cómo va.
Esto ya sabes cómo va. Pero claro, el algoritmo de YouTube.
Yo muchas veces entro en recomendaciones. Yo el contenido que consumo en mi canal es temas parecidos a los míos, de tecnología. También veo vídeos de gatitos, lo reconozco, porque me gustan mucho.
Ah.
Claro, de animales y tal.
Bien.
De ciencia y de exploración espacial, del canal de la NASA, de SpaceX y todo esto. Y aún así me salen recomendaciones de canales de bromas, de tonterías, de rompo mi móvil y sale mal, hago una broma a mi novia y llora y cosas así.
No soporto, ¿eh?
Yo tampoco.
No soporto. Y a un tío que el va a llevar ahí a Instagram, que fa bromas a la seva mare, però bromes que se muere.
Sí.
Bromes que, ai, mama...
És que me lo hacen pasar, yo lo paso muy mal.
Sí, ho veig violent.
Sí.
És que és de... I té molts seguidors, i dius, hosti, però...
¿Ves? Por eso, porque la gente le gusta este, sí, le gusta este tipo de contenido y no se promociona tanto el contenido que yo creo que es más útil, como canales de ciencia
o de...
Yo qué sé, de historia...
I encara hi ha una cosa que me fa més ràbia, que les marques, perquè al final aquí hi ha diners, les marques acaben dirigint aquest nen que fa ensurs a la mare i sale este niño con un bote de Colacao o una taza de leche... Hosti, pues este tío está viviendo gracias a hacer enfadar a su madre, que ya planteges si la mare ho sap i està preparat perquè tot és possible. Perquè tu, quan fas un tuit, tu no has jurat sobre la Bíblia que tot el que dius a Twitter sigui veritat,
claro.
Ni el que sigui Instagram, ni que posa Instagram. És a dir, tu poses, però no... no...
Tú das la imagen en redes sociales, tú das la imagen que tú quieres,
exacto,
no realmente como eres tú. Y yo he visto ejemplos, además, claramente de esto, de personas que conozco en persona real y que luego dan una imagen completamente diferente en Instagram. Y da mucho que pensar esto de...
Sí.
Yo creo que, o sea, la mitad de o más de la mitad de las cosas que vemos en Instagram y en redes sociales no son reales.
Sí. Em parla de la elaboració, de la edició final. Com s'acaba... Jo entenc que això va per número de seguidors, eh? Una marca per YouTube... ¿Cómo se acaba dirigiendo a tú? ¿Cómo establece aquel contacto?
Me contactan por email, normalmente.
¿Por email?
Sí. En el canal de YouTube hay una pestaña que pone información, hay una descripción del canal de YouTube y hay un email para contacto comercial. Entonces tienes ahí el contacto y sí, me contactan por email normalmente.
Yo pensaba, fa temps,
que
las cosas que arribaban a los youtubers se las quedaban.
Sí, bueno, primero no me cabrían, o sea, todas.
No, digo, ostras, yo de debò, pensaba, ostras, quina sort que té. Ha de tenir 50 móvils. Sí.
Bueno, sí, o sea, sí que...
S'han de tornar.
Sí, s'han de tornar. Mira, este, por ejemplo, que te he enseñado antes, lo estoy probando, me llegó...
¿Es un teléfono Android?
Es un OnePlus.
OnePlus.
Sí.
Que está molt de moda, això,
está,
¿no?
Muy chulo, muy bonito. Está muy bien, además, grabaré el vídeo pronto, y en cuanto grabe el vídeo, le escribo a la marca y le digo, ya he hecho el vídeo, ¿cuándo pasáis a recoger el móvil? O sea, sí, el 98%...
¿El pasan a recollir
sí,
o lo has d'enviar?
No, un mensajero te lo trae y un mensajero te lo viene a recoger.
I l'has de portar amb la capsa, auriculars...
Claro, tal cual, sí, impecable. Yo, de hecho, los auriculares, eso generalmente ni siquiera los estreno, porque me da... Ya tengo auriculares y me da como cosa. Y sí, lo tienes que devolver prácticamente todo. A lo mejor alguna vez me han regalado unos auriculares de estos inalámbricos o un USB, cosas
però,
así.
Però jo entenc que a les marques surt una publicitat gratuïta immensa. Immensa i, disculpa, absolutament injusta.
Bueno, depende, porque claro, tú...
Tú tens libertad per dir el que vulguis.
Sí, sí, bueno, claro, lo pasa que hay algunas marcas que te piden ver el vídeo antes de publicarlo online. Claro. No, pero yo, por ejemplo, he dicho cosas en mis vídeos sobre los dispositivos, las cosas que no me han gustado también. Y nunca ninguna marca me ha dicho, no digas esto, no pongas este vídeo porque lo estás criticando.
¿Y te han tornado a enviar material?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Sí. Aquest iPhone últimament, pues no, el nou iPhone que ha sortit no val per res.
No.
Entenc que has de vigilar una mica les... Home, no arriba a dir, aquest telèfon és una merda.
Exacto. Vale. Hay formas y formas de criticar las cosas. Mira, por ejemplo, otro iPhone que probé hace poco es el iPhone SE, que es ese que es pequeñito.
Aquest que dic jo que és una merda.
Pues claro, a mí también me lo parece un poco.
Quan vas parlar de la bateria, dius,
qué
majo todo, volvemos al iPhone pequeñito, y ahora resulta que tiene que aguanta una mañana.
Tiene 1800.000 megahercios, pero...
Sí, sí.
Megahercios, digo, diría amperios. Pero traducido en términos que se entienden, me dura un día la batería. Y claro, con el uso que yo le doy, que es bastante intensivo también. Pero a mí no me pareció suficiente. Y la pantalla, si bien se agradece que sea un poquito más pequeña, porque llega un momento que los móviles son demasiado grandes...
Sí. Sobre todo en verano.
Sí.
Que llevamos poca ropa.
Exacto.
Y cabe en un bolsillico.
Acabé, sí. Y no pesa nada y muy bien. Y el Touch ID muy bien también, que a mí no me gusta lo del Face ID.
Muy bien. Y menos con mascarilla.
Es verdad. Es que, claro, es mucho más rápido. Ahora, en estos tiempos, es mucho más rápido.
Aquest programa, quan va començar la pandèmia, jo vaig abanderar la campanya, senyores de Apple, quan portava Apple, ara ja no. Sí, sí. Hagan algo para el Face ID, reconocimiento facial de la mascareta. Y encara espero.
Sí.
Encara espero.
Pues eso, ese móvil tiene esas cosas buenas, pero no me gustó que fuera tan pequeño y no me gustó que no le durara nada la batería. Y yo lo dije en el vídeo tranquilamente.
Sí, sí,
con
sí.
estas palabras, bien, o sea, mi razonamiento, con mis motivos y tal, no decir que es una mierda este móvil.
Claro.
Pero oye, las cosas que sí me gustan, las cosas que no me gustan. Y ya está. Yo creo que la gente lo agradece, que sea sincero.
Sí.
Si todo es maravilloso, para mí me parece que estás engañando a la gente. Imagínate a alguien que está pensando en comprarse ese móvil, si no le dices las cosas que no son tan buenas... Pues un poco lo estás engañando, no estás diciendo cómo es ese dispositivo en realidad.
Gent que et demana, per missatges públics o privats, arregla'm el mòbil...
Sí, bueno, esto hay de todo.
Ah, amigo, ah, aquesta és la cara B. Aquesta és la... Què em dius, Toni? Espera, que el Toni m'està dient una cosa. No, si no apretes el botó... És que miri el mòbil. Ah, vale, va, és que això és que m'envien coses.
Ah, vale.
Vale, va, sí.
Vale.
Digues.
No, pues eso, que me llegan todo tipo de consultas. De los 100, 200 mensajes que decíamos antes,
sí.
La mitad son, me pasa esto, o, por ejemplo, uno que me ha llegado, que lo he mirado hace 10 minutillos.
Ay.
Una chica que tiene un reloj de estos inteligentes, como el que tenemos nosotros.
Bueno.
Ah, pues antes podía ver las llamadas y los mensajes y he tocado en algo que no sé y no sé qué he tocado.
Arréglamelo.
¿Y cómo lo puedo arreglar? Y claro, así te quedas, ¿y qué hago? Es como cuando llegas al taller con el coche, oye, suena raro.
Sí.
A ver,
bueno,
pues no.
Claro.
Necesito más pistas de por qué.
Ostras.
Es muy difícil, ¿eh? Estas preguntas...
No está, ni molt menys estàs obligada a arreglar las cosas.
Me sabe mal, ¿no? Porque la gente un poco, entiendo como que confía en mí en que lo arregle.
Claro.
Entonces intento un poco orientarlos a gente que, pues qué móvil tienes, dame más pistas.
Segons com t'ho demanen, també.
También, claro.
També.
Hay gente que me habla como si fuera Google directamente.
Ah, sí?
Sí, me dice, editar fotos en mi móvil. Ni hola, ni por favor, ni oye, ayúdame, nada.
Editar fotos en mi móvil.
Sí, como si hicieran una búsqueda directamente. Oh. Estos los ignoro, porque, jolín, que soy una persona, al menos salúdame, ¿no?
Editar fotos en mi móvil. Yo, gent que no t'esperes, com no t'esperes, per exemple, que la primera persona que em truqui al 93-409-2771, 93-409-2771, tindrà un lot de l'Espinalé gratis. Qué lotecillo. Vermut, las anchovas, las cluïsses, erissons... Un lot de l'Espinalé a la primera persona que em truqui, 93-409-2771. Ves? Pam, així ja lo tiro. Vius les 24 hores o tens un horari que dius... A ver, Elena, hasta las 8 de la tarde, pim, i si no, se'm cau el bolígraf.
Sí, esto me cuesta mucho, ¿eh? Es como una lucha interior. Yo madrugo bastante, me levanto a las 7, antes de las 8 ya estoy ahí dándole el callo, mirando comentarios y cosas así.
Hostia.
Sí.
La meva filla vol ser youtuber, ¿eh? La meva filla gran, sí. Digo, bueno, pues, Claudia, es que tú te crees...
Todos hablarlo, ¿eh?
Sí. No, es que se cree que... Hola, Oli...
No, pues sobre todo tienes que decirle que es una carrera de fondo y que no es llego, triunfo y ya no hago nada más. O sea, esto es mucho más trabajo de lo que parece.
Sí.
Y hay que ser muy constante también y estar ahí cada día. Y lo que te decía, me cuesta a veces desconectar porque es precisamente lo que comentábamos antes, de lo tienes todo en el móvil,
claro.
La mano... Ay, voy a mirar cuántas views tiene el último vídeo. Ay, voy a mirar los últimos comentarios.
Sí.
Y eso es trabajo. Entonces llega un momento por la tarde que si intento, 6:30, 7, digo, hasta aquí.
Vale.
Ya vale.
Y a partir de las 7 de la tarde, Dios, venga, voy a mirar YouTube. Claro, sí. Es que es muy difícil.
No, claro, a veces, es por ejemplo, difícil. Estoy por la noche, estamos viendo una serie de Netflix y yo cojo el móvil para lo que sea.
Sí.
Voy a entrar un momentito a ver cómo va el vídeo de hoy.
Ya está,
es un agujero negro y entras y nada, pero intento así. Y al menos intento un día a la semana, que intento que sea el fin de semana, sábado, domingo, no ver nada. O sea, desconectar, no ver comentarios, no abrir mensajes privados de Instagram, nada.
Sempre tens al cap la possibilitat de... És a dir, jo ara vaig a l'Asador de Lugo, aquesta cafeteria que tenim al costat,
sí.
I veig un cafè i em posen, no sé, pues unes galetes. Dius, ostres, pues mira, igual d'això podré fer l'inici del programa, aquest editorial. Sempre tens al cap la teva feina perquè primer vius d'això i penses que pot ser positiu un dia parlar de la satisfacció d'un cafè.
Exacto, me pasa exactamente eso, de hablo con alguien o veo
una serie,
pues mira lo que han hecho con esta, voy a ver si existe una app que realmente sirva para eso.
Ya está.
O mis cuñados o mis hermanos me preguntan algo del móvil o de tecnología.
Sí.
Ah, pues si él tiene esta pregunta, más gente puede tener esta pregunta, voy a hacer un vídeo sobre esto. Y así van surgiendo.
¿Copieu ideas entre los youtubers?
Todo el rato.
¿Ah, sí?
Sí.
És a dir, ostres, aquest ha fet una review sobre, bosses per col·locar iPads o bolsas para colocar tabletas, ¿vale? Mira, le pillaré esta idea.
También piensa que, hablando de gadgets, de móviles, tablets y eso, las marcas también lo que hacen es enviar el mismo gadget a varios youtubers, con lo cual al final todas las reviews salen más o menos al mismo tiempo. Cuando hay también a veces que hay una fecha, el acuerdo de no publicar antes de determinada fecha.
¿Ah, sí?
Sí, sí, esto pasa mucho. El NDA, el Non-Disclosure Agreement.
¿Qué?
Es un acuerdo que tú firmas con la marca con lo que te comprometes a no publicar tu vídeo antes de una fecha determinada. Porque el dispositivo va a salir en esa fecha o lo que sea.
Es como la noticia embargada.
Es un embargo, no salía así.
Vale. Está bien.
Pues entonces, claro, imagínate, una marca va a lanzar una cámara nueva, se la envía a unos cuantos youtubers que hablan de fotografía y les dice, hasta tal día no la podéis publicar. Y claro, ese día encontrarás que hay 5 o 10 reviews sobre el mismo dispositivo.
Ah, amigo,
que salen todas el mismo día.
Yo diría, ¿pero por qué totes el mateix día sobre el mateix móvil?
Claro.
¿Qué está pasando? Vale. Mira, tot és molt senzill, eh? Tot és molt senzill. Jo insisteixo en el que et deia abans.
Sí.
Hi ha marques, per exemple, aquí per fer anuncis, pues vaig contactar un dia amb una marca concreta i em diuen, és que nosotros ja no hacemos publicidad. O sea, gasto en publicidad cero. Regalamos producto y dejamos a que la gente influencers y no influencers, influencers, comunicadores, es a dir, regalen producto. Y en va sobtar molt perquè, bueno, a ver, y no fan. Diria la marca, però si ja te la comentaré després. I ho vaig considerar una mica injust. Perquè, bueno, ja, ustedes que se fien de diferents opinions a través de YouTube, em sembla una mica injust. Ho vaig pensar, no li vaig dir, evidentment, però no sé si és molt correcte, també parlo de forma interessada,
Sí.
Perquè a mi m'interessaven els diners, més que una taza, ¿vale? Però és una nova política que no sé si s'està estenent molt a la resta de marques.
Hay veces también que, aparte de intentar pagarte con producto, lo que te ofrecen también son afiliados, que es un sistema que, o sea, como que tú tienes un enlace personalizado, digamos, con tu código, y quien compra ese producto o se suscribe a ese servicio online a través de ese enlace, pues tú te llevas una pequeña comisión.
Sin que a
esa persona le cueste más dinero.
A ver, ¿cómo es eso?
El sistema de afiliados. Te dan un enlace, o sea, te dan un código personalizado. Esto
como
lo
de Amazon.
Exacto, te iba a decir, esto lo tiene Amazon.
Vale,
exactamente igual que lo
yo
de Amazon.
Yo soy afiliado de Amazon.
Yo también.
Pero no he venido, nada. Es que si no hago ningún... No. Mira, em vaig comprar una taula durant la pandèmia, una taula de so per fer els programes des de casa. I una taula molt bona, molt xula, molt pràctica, de la marca Rode.
És a dir, muy buena.
I, ostres, muy bien. I dic, ara un tutorial. I de paso col·locaré... Perquè jo tinc molts amics de l'ofici que deia, ostres, pues, de fet, tenia amics que em van dir, Sergi, hòstia, vaig penjar un dia una foto a Instagram i em van recomanar, oye, Sergi, ¿cómo se llama esto? Qué bien, qué chulo. I no hice nada. O sea, mi visión comercial es nula. I aprofitant això dels afiliats, que és una gran idea que ha tret Amazon, de fet, ara hi ha marques com el Corte Inglés que també ho fan.
Muchas marques totes. Lo hacen, sí, muchísimas.
Tenir venedors gratis, Thermomix... Thermomix, per això ho vaig deixar, perquè Thermomix no em va regalar ni una taza, ni un nada. Digo, oye, hasta aquí. Després de tot el que jo vaig fer...
Sí, però con la cantidad de stories...
Nada. Oh, nada és nada. Dije, oye, adiós. És que ni un hola.
Muy mal.
És més, bueno, aquesta marca, un dia, ja els enfadaran, m'és igual, em va dir, no, és que tu havies de penjar qualsevol cosa... relacionada amb Thermomix, perquè tu, quan tens una màquina, t'obliguen a fer... Et donen un codi, que és un blog, que és el blog de Sergi Mas i Thermomix, el blog d'Helena i Thermomix, a publicar-ho tot allà. No sé si perquè ells volen volcar publicitat, etcètera, etcètera, i qualsevol menció, tu l'has d'ingestar a aquella pàgina. I després podràs fer comentaris a Twitter, a Facebook, però sempre anant a arribant a aquell blog. Y bueno, no me dio la gana. Es y una que... persona me va a decir, me va a trucar por teléfono, me dice, esto no lo puedes hacer, no puedes publicar una foto de Thermomix en Instagram. Digo, ¿perdón? Sí.
Pero si es tu Instagram y tu Thermomix.
Es mi Instagram y le estoy dando publicidad a su máquina. Y usted me está pagando a mí 0 euros para que yo venda máquinas. Ya, pero es que no se puede hacer. Y le iba a decir, oiga, ¿y si yo pongo la máquina con... Y vas a decir el primero que me va a surtir al cap. Gerard Piqué. También. Bueno, claro, estamos hablando. Digo, ¡eh! Dígame, a partir del nivel de famoseo,
a partir del qual puedo publicar una foto. I vaig considerar, i hasta aquí, Thermomix aquí. De fet, hi ha màquines millors del Lidl, que són robots, són robots. Sí, home, sí, és que és veritat.
Sí, sí, no.
És veritat, ja està bé. Hi ha una xuleria, segons quines marques, diré... Vale, que és qualitat, però...
Pues nunca tienes que permitir que la marca se te suba a la chepa, vamos, no.
Això ha passat,
hombre,
i passa, eh?
Hombre, ya,
pero... ¿Problemas en marcas has tingut?
Sí.
¿Sí?
Sí, no, que se ponen a veces pesados con lo que quieren que digas en el vídeo. Yo intento hacerles ver lo que comentaba antes, de mira, yo en el vídeo lo voy a decir todo, lo bueno y lo malo. No voy a decir que tu producto es horrible, que no sirve para nada o que es una basura.
Que lo es. que tú sabes
lo voy
que
a decir de forma educada, pero yo no puedo engañar a la gente que ve mis vídeos. No les puedo decir que todo es maravilloso cuando pasa esto, esto, y yo se lo razono y tal. Pero bueno, al final hablando se entiende la gente y bueno, solemos llegar a un acuerdo.
¿Això te diria data de caducitat?
El què?
És a dir, ostres, doncs hi ha un dia que això pop, i anirà a la baixa, en principi no es contempla, eh?
El tema de canal de...
Sí.
No.
És a dir, que ara tenim una febre, i potser d'aquí uns anys... ¿Te acuerdas cuando volcábamos vídeos en YouTube?
Lo que sí puede ser es que cambie la plataforma. A lo mejor de aquí a 20 años no es YouTube, sino que se llama de otra forma, lo subimos de otra forma, se consume de otra manera, no sé, puede evolucionar mucho, pero hace 20 años sería impensable que la gente estuviera consumiendo vídeos en el móvil todo el rato. Y si tú miras las estadísticas de YouTube, la mayor parte del consumo se hace desde móvil. Más de la mitad, diría, incluso. Un día lo publicaron, el año pasado, creo, publicaron sus estadísticas, los de YouTube.
M'acabes de donar una idea per publicar el meu primer...
Pues
el primer d'això a YouTube, que és que vaig assistir a una conferència del CEO de Cinesa, de los cines,
sí.
Deia, això va ser fa 2 anys, que, xifres, el 70% de les persones ja compren entrades de cinema per internet.
Per online, sí.
Bueno, i ara jo crec que ja estarà al 80 una mica més. I de tota la... És a dir, que només quedàvem, parlo en primera persona, un 30% que anàvem al cinema i ens plantàvem allà a veure les fotos de les pel·lis. Bien. I d'aquest 70%, ara hi ha 80, que compren les entrades per internet, a la vegada el 70, ni iPad, ni ordenador, pel mòbil.
Pel mòbil.
Pel mòbil. Sí. És a dir, que és bestial... com comencem a no tenir paciència i voler les coses d'hora per hora.
Esto de la paciencia también da mucho que hablar con el canal. Bueno, lo del móvil, sí. Por ejemplo, hay veces que... ahora he perdido el hilo, pero sobre todo lo de la paciencia.
Sí.
Yo, claro, cuando empiezo un vídeo, hay un poquito de introducción en el tema. Hay un saludo, este es mi vídeo, voy a hablar de este tema y tal. Pues el otro día un chico quejándose de que había perdido 1 minuto y 20 segundos de su vida escuchando esta introducción... Y que, claro, que cómo se me podía ocurrir hacer una introducción tan larga y que no me enrollara tanto y no sé qué. Bueno, lo dejé... No le contesté al momento porque...
Sí, no.
Sí,
no.
Sí.
No.
Me fui a dormir y al día siguiente le respondí con más educación y le dije que, a ver, que es 1 minuto y 20 segundos. Que, chico, aparte de que YouTube tiene botones para pasar la reproducción, puedes adelantar de 10 en 10 segundos.
Sí, sí.
Y que un contenido no está completo sin su introducción, desarrollo y desenlace. O sea, la estructura clásica del contenido. No voy a empezar el vídeo y, oye, ya, voy a hablar de esto. No, hay introducción. Pero la gente tiene cero paciencia, cero. O sea, 1 minuto y protestan por eso. ¿Qué hace cuando va a ver una película al cine?
Y que ningú obliga a veure aquesta persona al vídeo.
Claro.
Estás en un vídeo, uns auriculars y el... Va, ¿qué?
Pues ve pasando el vídeo hasta que llegue al punto que te interesa, no sé.
Sí.
Es que además tienes las herramientas ahí a tu alcance. Te lo pone YouTube ahí a mano, o sea, es muy fácil.
Hem parlat amb Elena Santos, xica geek, una persona que és youtuber i s'entén quan parla. Ho sento, però personalment deu ser l'edat, eh? Serà que soc 50, però no suporto i no entenc com les meves filles segueixen a Rubius o gent aquesta que quan parlen no s'entenen, que fan pífies, les aprofiten, posen un blanc i negre, fan crits... No ho entenc. Digueu-me 50, és que ho soc. Ja està tot. Elena, ¿me he deixat alguna cosa?
Yo creo que no. Qué rápido, se me ha pasado muy rápido.
Es lo que tiene.
Sí.
Es lo que tiene. Pues hem fet mitja horeta, ¿eh?
Juli.
Gràcies, xica geek. Et seguirem a les xarxes.
Muchas gracias a vosotros. Un gracias. Beso.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Ahora yo, que vine a ser el mundo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí,
a 50.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del País dels Pirineus. Vine a Andorra.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Tens un gos i ho dones tot. Tu tens un gos i no tens una mascota. No suporto el terme mascotes. Bé, particularment a mi no m'agrada. Què bon dir una mascota? Què és una mascota? Tu tens una persona que té forma de gos. Un gos no és com de la família. Un gos és de la família. De fet, al costat meu, aquí, aquest estudi de Ràdio Estel, tinc una persona, un bon amic, que des de fa un any i mig té gos. Li ha canviat la vida. I el gos li ha tocat la loteria. I com que no som neutrals, i és evident tot el que transmet un gos amb mirades, amb les situacions que es posa al menjador, col·loquen una situació estratègica per controlar tot el que passa al pis. I es col·loquen allà, just on tenen l'angle perfecte per veure i per tenir el màxim de visió possible per veure què passa al seu entorn. Quan volen dormir, quan estàs enfonsat, sempre hi són. Alguna vegada ho hem dit. Si baixes 10 vegades la brossa, el gos 10 vegades et vindrà a rebre com si fes 30 anys que no et veu. La parella no t'ho farà mai. 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 Tenim comunicació amb Mireia Bosch, que és especialista en fer teràpies amb gossos, teràpia assistida amb gossos per persones i nens, compta'm això, amb autisme. Jo conec algun cas a Sant Joan de Déu. Què tal, Mireia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja veus que no sóc neutral, no som neutrals, i que el tema gos, jo he tingut gos durant 24 anys, tornaré a tenir, eh? ja et dic jo que tornarà a tenir. Però, donada les circumstàncies del presentador d'aquest espai i de tot l'equip, tant la Nia com el Toni, bé, m'agradaria que em diguessis de què es tracta la teva feina. Quan dius faig teràpia amb gossos i amb nens...
Mira, doncs jo sóc psicòloga, vale? I principalment treballem amb una entitat, que som un equip de psicòlegs, que portem els gossos a les nostres sessions de psicoteràpia, diguéssim, vale? Seria com un psicòleg tradicional, però que incorpora el gos a les sessions perquè sigui un motivador o un mediador per assolir una finalitat, vale? Sabem que els gossos, bueno, com tu has explicat, no? Ens aporten moltíssimes coses i faciliten doncs, les relacions socials, una mica el que estiguem més còmodes, ajudar-nos a la nostra autoestima. I el fet d'anar al psicòleg i que hi hagi un gos present durant la sessió canvia totalment l'ambient, no? No és el mateix per un nen que té dificultats, per exemple, en la lectura, que li fa molta angúnia, doncs igual llegint veu alta classe, no és el mateix treballar o allà al mig de l'aula quan t'estàs sentint observat i analitzat, o tinguent un gos allà a la sessió que no et jutja, que sempre està content, a qui li pots llegir en veu alta i alhora treballar sense sentir doncs, aquesta pressió que a vegades poden notar, no? I això, que sempre els gossos, quan estan allà, doncs aporten un ambient de calma, de seguretat, les persones no són conscients de que estan rebent tractament, i això fa, al final, que tinguin una major predisposició.
Ho fa molt més fàcil, evidentment,
sí,
ho fa molt més fàcil. Clar, posem per cas un nen que té problemes de lectura, però que, per aquelles coses de la vida, segurament per influència dels pares, té por als gossos.
Sí.
Això pot passar?
Sí, llavors, clar, això és un tema important a destacar, ¿vale? És un tipus de teràpia que ajuda molt en els nens que els gossos signifiquen, nens i persones, que els gossos signifiquen una motivació per ells. Si és un cas que el nen té por als gossos, llavors, si es tracta d'una fòbia, l'hauríem de treballar a part, ¿vale? Però en aquest cas, si el gos no implica una motivació suficient per a aquest nen per realitzar algunes tasques, doncs aquest tipus de teràpia no es valoraria. Nosaltres, a la nostra consulta, valorem, segons el cas que tenim, si és positiu que intervingui el gos o no. Vale? Llavors s'hauria de valorar una mica en funció del nen. O sigui, és un tipus de teràpia, evidentment, que no és adient per tothom, perquè si, com deies, no? Si és un nen que no li agraden els gossos, al final, quina és la finalitat? Que vulgui fer les coses pel gos. És per a la nostra feina, que tinguin un bon vincle amb els nostres gossos de teràpia. I si això no ocorre, al final s'hauria doncs, de provar una altra cosa en aquest cas.
Mireia, una bona part d'aquesta informació que em dones la tenim al lloc web entrelazadocs.es. entrelazadocs.es.
Sí. I a les nostres xarxes socials, que allà podeu veure el nostre Instagram, més imatges i vídeos dels nostres gossos, que són molt guapos, i bueno, les noies de l'equip també, no? Però que sempre tothom se'n recorda dels nostres gossos i els podeu veure treballant a nosaltres i a ells.
Estem parlant de gossos, estàs parlant d'aquest tipus de teràpies i al meu costat, com he dit abans, Jordi Mavres, se li escapa involuntàriament un somriure quan estàs explicant tot això. Recordes algun cas que hagi estat flagrant a favor, lògicament, de nens que han estat allà i que han tingut un canvi en positiu extraordinari?
Mira, la veritat és que, bueno, a les sessions de teràpia ens emocionem molt, la veritat, des de persones que no parlaven, quan han vist arribar el gos, doncs de seguida els han sortit paraules, o en el cas dels nens, nosaltres veiem els casos una mica més extrems, que són nens que han patit molt i no volen anar a cap professional. No hi ha manera de que els pares els puguin portar a cap professional i realment són nens que necessiten ajuda, vale? Llavors, en el cas de... Quan estem nosaltres amb els gossos, doncs, bueno, hem tingut casos de nens que només surten a fer coses socials, a nivell social amb altres nens, quan estan els gossos. No surten de casa per fer cap activitat, sinó estan els nostres gossos. I això per nosaltres, bueno, doncs és molt emocionant, perquè realment són nens que necessiten ajuda, que ho estan passant molt malament, que estan cansats de passar per diferents professionals, i que vulguin venir a la nostra teràpia quan realment s'han negat a tot i ja és la solució extrema a la que acudeixen els pares pues a nosaltres ens emociona, no? Perquè al final vol dir que aquell nen per fi ha trobat un lloc on se sent còmode i el gos l'ajuda a anar-se obrint i anar una mica doncs, treballant totes les seves dificultats que si no estiguessin els gossos no vindrien. I això per nosaltres, bueno, la veritat és que ens emociona i veiem casos de això, nens que pues, no parlen o inclús persones grans que tenen depressió i que no surten de casa. Vam estar un any treballant amb una dona que estava a casa, que se sentia molt sola, vivia sola i estava amb depressió. I després d'un any de treball, bueno, vam aconseguir que sortís al carrer i et dic de veritat que només sortia al carrer quan veníem nosaltres amb els gossos perquè li explicàvem que els gossos havien d'estar al carrer, que havien de fer les seves necessitats, havien de jugar amb altres gossos i la dona ens esperava tota la setmana i només sortia al carrer amb nosaltres, pels gossos, evidentment.
Home, és veritablement emotiu. Veus sí, com per mi, jo crec que per molta gent, però com a mínim parlo per mi, no són mascotes. És que mascota crec que el terme es queda curt. És fins i tot un pèl, no sé si... No diria insultant, però ostres, a mi mascota és com una
sí, és com una propietat,
sí,
no?
Sí.
I jo penso que els gossos ningú t'obliga, no? Tenim gos. Llavors és com que t'esculls mútuament i el tens per fer-lo feliç i penso que el que comentes, no? Que la paraula mascota...
Sí.
És com una mica d'utilitat. Jo sí. El tinc, el faig servir i és meu.
No,
la natura, al final, no és nostra.
Que no sigui al revés. Que no sigui, que no sigui que nosaltres som mascotes dels gossos.
Sí, ells no ens ensinistren, no. A més, els meus gossos em tenen molt ensinistrada.
Sí? Quants en tens, tu?
En tinc dos.
Dos.
En tinc dos, sí.
Jo estic, després de tenir gossos durant 24 anys, ara porto dos sense, i cada dia tinc missatges, bueno, evidentment, llocs d'adopció, Sergi, si vols...
I de vida, no?
Sí. I està al caure, no sé si serà aquesta setmana no, però bueno, està al caure. I és veritat, una cosa que em dius, que no només a sales de teràpia, a hospitals, sinó a domicilis particulars, el que jo he comprovat... Jo tinc tres fills, Mireia. El que jo he comprovat, la facilitat de verbalitzar sentiments... Els meus fills veien els gossos... Hombre, Manolita, hola, Rita... I la naturalitat en què verbalitzen... T'estimo, amb aquella mena de metallenguatge, a part que tots tenim, que tenim el nostre gos i que li parlem amb un to... Que baixa, bonito, que baixa... Sí, vine aquí amb el... Jo sóc el papa... Evidentment, jo sóc el papa. Tots som els papes, sí o no?
Sí,
o no? Vine amb el papa, que sí. Canviem el to de la veu. Li vaig preguntar fa un parell d'anys al president del Barça, Joan Laporta, que té un gos, i només durant totes les entrevistes va emocionar quan parlava del gos. Que tenia un problema d'oïda i que escoltava com xiulava al carrer i que és un gos absolutament adorable. I crec que ens guanyen en tantes coses i jo he guanyat, o en aquest cas he estat egoista, i els meus fills han guanyat, han dit papa, t'estimo, papa, perquè han tingut una mena d'entrenament previ amb els gossos.
Sí.
Han dormit amb gossos. Han dormit amb gossos. I jo deia, dormint, és antigènic. Sí, serà per tu. Què passa?
Que jo... no entenc qui no té gos.
És que al final és això, No ho entenen. M'està ensenyant Toni Huguet la fotografia, el nostre tècnic, d'un gos que té... un gos que viu amb ell. En fi, Mireia, gràcies per... no sé si em deixo alguna cosa. Gent que estigui interessada, gent que digui... Ostres, he escoltat aquesta xerrada, més que entrevista, a Ràdio Estel i m'agradaria... No sé... que visite el vostre web, per exemple.
Sí, tant. Sí. Que es posin en contacte amb nosaltres. Allà estan els nostres telèfons.
Sí.
I ens poden trucar sense compromís, si és el cas, o coneixen algú. Treballem tant amb gent gran com persones adultes, a centres d'Alzheimer, i inclús amb nens. Bueno, com un psicòleg tradicional, no? Al final, però que sempre hi ha els nostres gossos perquè donin un plus a les sessions i fan que la gent que no vol participar doncs s'animi. I a part que són molt guapos tots i molt bons.
No descartis que servidor, tot i que no tinc, que jo sàpiga, algun tipus de tractament, m'acosti a veure els gossos.
I tant, és que
ens guanyen.
Moltíssimes gràcies.
Mil gràcies i sobretot felicitats per la vostra feina, perquè hi ha feines i feines. I aquesta és una feina amb majúscules. Gràcies i felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia.
Una abraçada. Adéu.
Doncs amb aquesta conversa tan amable i...
el nostre himne de comiat, el Sweet Caroline, ens acomiadem. Us vull llegir les línies d'un poema de Walt Whitman que l'altre dia vaig descobrir i són meravelloses per mi. Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Y que la hormiga es perfecta. Y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal. Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. Y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera todas las estatuas. Y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas. Ha estat un plaer. Fins demà.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.